És a dir, o sigui, no és una autovia, no és una autovia, és una carretera normal amb tres carrils. El que passa és que hi ha certes zones on, en un sentit de la marxa, apareix un carril extra al mig, i aquest carril doncs, es fa anar per avançar, com si fossis una, estiguessis circulant per una autovia. El problema d'això ve quan, per exemple, la Generalitat s'està plantejant què fer amb l'autovia que presumptament havia d'unir Lleida amb Balaguer. Ja saps que les ments més privilegiades que havien de pensar com desenvolupar aquesta infraestructura, en lloc de començar des de Lleida o començar des de Balaguer i anar fent, escolta, quan tens pressupost, doncs anar fent a poc, van fer 6 quilòmetres d'autovia al mig del no-res. Al mig del no-res, allí al mig. A més, està bastant equidistant entre Lleida i Balaguer. Però clar, ara la Generalitat diu, què fem? Acabem l'autovia o el tros que quede el fem amb aquest tipus de carretera de tres carrils? Doncs bé, aquesta és una de les solucions que es planteja. Això ho estan parlant la Generalitat i l'Estat. I de fet, aquest model, que està conegut com 2+1, sí que, evidentment, té l'objectiu d'augmentar la seguretat viària per evitar xocs frontals i reduir accidents mortals. El conseller de Territori, Juli Fernández, va presentar ahir aquesta estratègia que s'aplicarà fins al 2030 en 400 quilòmetres de carreteres catalanes i suposarà una inversió de més de 660 milions d'euros. On ho podíem veure a Lleida? Doncs mira, la Generalitat implantarà el tercer carril en 88,9 quilòmetres de l'eix de l'Ebre, la C-12, entre Lleida i Amposta, que ja estaria la província de Tarragona. També està previst que s'implanti en pràcticament 12 quilòmetres a la C-14 entre Pons i Oliana, en 22,1 quilòmetres de la C-26 entre Balaguer i Artesa de Segre i en 18,6 quilòmetres de la L-310 entre Tàrrega i Guissona. També uns 12 quilòmetres aproximadament a la L-311 entre Guissona i Cervera. O sigui que, ja veus, tampoc no estan posant data, o sigui, no sabem quan serà això, que és l'habitual. També s'estudia aquesta opció per la futura variant de la C-13 a Térmens i el port de Comiols. Per la seva part, el Ministeri de Transport ha avançat que fa un any que també implementarà aquest tercer carril per avançar en el tram de 39 quilòmetres de la Nacional 230 entre Benavarri i Sopeira. Canviem de temes informatius perquè en plana local, a la ciutat de Lleida, Autobusos de Lleida ha denunciat a la Guàrdia Urbana, saps que t'explicava fa una setmana que havia un brètol, una persona, que aquí a la plaça Espanya, dic aquí perquè està a prop d'on estem a Cope Lleida, des del balcó llançava ampolles de vidre, pedres o alguna altra història al carrer, fins que el van poder enganxar, va costar. Doncs bé, ara Autobusos de Lleida ha denunciat a la Guàrdia Urbana diversos llançaments de pedres a vehicles que circulaven pels barris de la Mariola i la Bordeta, sense que consti cap persona ferida, però sí danys materials als autobusos de Lleida. El gerent, Carles Sol de Villa, ha explicat que des del passat divendres s'han produït diversos atacs a autobusos de la línia 4, la de Pardinyes-Mariola, que circulaven per la zona de l'avinguda Pius 12 i el carrer Cardenal Cisneros al barri de la Mariola. Carles Soldevilla també ha afegit que hi ha hagut altres incidents en autobusos de la línia 7, la de Costa Magranès, avinguda Sant Pere, que transitaven pel carrer Boquer a la Bordeta. En fi, que si hi ha gent molt avorrida, de veritat que hi ha d'altres maneres per passar el temps i que siguin una mica més productives. I acabem amb la notícia econòmica del dia, i és que la jubilació mínima pujarà fins als 1.200 euros mensuals l'any 2027. Hi ha una previsió de l'acord de reforma de les pensions recolzat ahir pels sindicats i el Consell de Ministres preveu aprovar avui, malgrat el rebuig de la patronal.
Cope Lleida. Estàs informat. Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
No sé si li haurem de canviar el nom al proper espai i a la propera convidada o què, però darrerament estem insistint molt amb el tema de desparasitar els teus animals de companyia. Ja saps que els dijous està amb nosaltres la Imma Sabater, que és infermera veterinària a Anadon Veterinaris. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Bueno, de fet, no té nom l'espai, no sé si li podem dir a l'espai
de desparasitació,
no? De desparasitació,
no?
Però és un tema tan important que li estem dedicant doncs, setmanes d'espai per informar de tot plegat perquè la gent doncs, acabi agafant consciència. No és que sigui un càstig, al contrari, és tenir informació, saber-ho i saber que, a més, el mercat ha evolucionat molt i que avui en dia és fàcil tenir els nostres animals de companyia desparasitats de manera efectiva. És fàcil i ràpid. Per tant, és una cosa que hem de tenir en compte. Sí. Si vols saber totes les solucions que hi ha al mercat, doncs mira, et pots acostar a Anadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11 i que els trobes a internet anadonvet.com i que a més t'ofereixen un telèfon on t'escolten 24 hores al dia, 365 dies a l'any, que és el 973-266-388, que si tens animals de companyia a casa, jo de veritat me'l posaria allò amb un imant al frigorífic, a la nevera, perquè no et fan pagar cap quota. És un telèfon gratuït, pots trucar lliurement, 973-266-388, que sempre et contestarà una veterinària o un veterinari de guàrdia. I una de les coses que a vegades poden complicar la vida dels nostres animals de companyia és haver tingut un paràsit, no haver-lo controlat a temps i acaba desembocant en una malaltia greu, que de vegades és una multiafectació, no? Que al final ja no saps on tractar. I per desgràcia, hi ha vegades que l'afectació és tan greu que poden arribar a morir.
Sí, avui porto una d'aquestes.
Clar, llavors, què podem fer? Prevenir. I com es fa aquesta prevenció? Desparasitant. Però que no et quede del tot clar? Doncs amb la Imma cada setmana t'estem explicant que si no desparasites, coses que poden arribar a passar.
Exacte. He volgut fer aquesta sèrie més que res perquè tingueu informació i perquè us adoneu de la importància que té, perquè la gent té com molt interioritzat que s'ha de vacunar, i porto el meu animal un cop a l'any a vacunar, perfecte, però la part de desparasitar i està una mica més fluixa.
Clar, a més, hi ha gent que decideix que només desparasite ara de cara a la primavera i ja està.
O només per fora.
Doncs no. Mira, s'ha de fer durant tot l'any.
Exacte.
Avui... I combinant diversos mètodes.
Exacte. Avui parlarem
a veure.
La vols dir tu o ho dic jo?
No, digue-la tu, que jo la diré malament.
Avui parlaré de la filariosi. Val, què és la filariosi?
Això.
És una malaltia provocada per la infestació d'una filària adulta. La filària és un paràsit rodó i allargat que mesura entre 12 i 15 centímetres si és mascle. I, ojo, i entre 25 i 40 si és femella. Ojo, eh? De 25 a 40 centímetres. Viu en el cor i les artèries pulmonars dels seus hostes, on es produeixen ràpidament, causant moltes molèsties i problemes a l'animal. La filària pot entrar dins de l'organisme dels nostres peluts de la manera més fàcil. Utilitza els mosquits com a hostes intermediaris, els quals tan sol han de picar un animal malalt i després a un altre, transmetent així la malaltia.
Jo entenc que tots els éssers existeixen per alguna cosa. Però mosques i mosquits, tinc els meus dubtes de si és una anomalia.
La filària s'instal·larà en el cor del nostre animal i que, a més, ens transmet per picades de mosquit. La filària pot donar-se a tot el món, encara que amb diferents taxes de contagi, i veuen afectats més els animals que viuen a l'exterior. Això no vol dir que els de l'interior no ho puguin tindre,
eh? No, totalment.
Vale. Una vegada que el paràsit ha aconseguit entrar dins de l'organisme de l'animal, es dirigeix cap al cor pel torrent sanguini. Allí s'alimentaran i alliberaran milers de microfilàries a la sang, denominades això microfilàries. Aquestes microfilàries són les que els mosquits ingereixen. En l'exec, dintre del mosquit, creixeran fins a aconseguir la grandària adequada, arribant el moment d'infectar a un altre animal, a través de la picada. La mascota s'infecta quan un mosquit li pica, portant en la seva boca larves infestatives de filària que produeixen en el cos aquell moment. Les larves són capaces d'escarbar en la pell i van sofrint diferents modificacions fins a arribar a la maduresa. Poden ser atallades amb diversos fàrmacs en funció de la base vital que es trobin. Bé, tot això no caldria si hem desparasitat a l'animal. Val. Els símptomes de la filària, quins són? Cansament, falta de predisposició a l'hora de realitzar una activitat física, aprimament, respiració accelerada, desmais, especialment quan volen fer algun tipus d'exercici, problemes al respirar, tos crònica, vòmits, pèrdua de pes i d'apetit, sorolls cardíacs i pulmonars, intolerància a l'exercici. Els animals amb afectació hepàtica o pulmonar poden sofrir un col·lapse i la mort, evidentment.
Clar, és que amb aquesta llista que ens has fet, Déu-n'hi-do, és que t'arriba un animal amb aquest quadre
i... Aquest és molt conegut pel cuc del cor.
Ja. Però és greu, eh?
Aquest és molt greu.
A més, és greu i, a més, poc hi podem fer... Si resulta que aquest mosquit volta per casa, per exemple.
Vull dir, un mosquit infectat, sí.
No, poc hi podem fer perquè de vegades un pot pensar, bueno, vale, pues saps què? No el trec el gos. Bueno, ja, però si t'acaba entrant un mosquit a casa i el pica, doncs allí ho tens. Per tant, la defensa que tenim és desparasitar. És que és aquesta. És que no n'hi ha més.
Desparasitar és tan fàcil com desparasitar.
Clar, tot això que ens has anomenat, suposo que, si tenim la mala sort, es pot tractar... Però ho hem d'agafar d'hora, no?
Molt d'hora. I és complicat. Sí. És que aquesta és molt greu.
Entenc que els mosquits han d'existir, perquè...
Si l'agafem molt d'hora, sí. Existeixen fàrmacs, existeixen tractaments que podem fer i se salven. Però, a vegades, quan comencen a donar símptomes, que acabo de dir, el cor ja està afectat i a vegades no es pot fer res.
Déu-n'hi-do, eh?
No me vull ficar amb lo pitjor, però vull que enteneu la importància de desparasitar.
Hi ha tots els casos, el lleu, el mig i el greu.
He de dir també que la filariosi, aquí a Lleida tenim molta més leishmania, que ja sabeu que també la transmet un mosquit, bueno, fa de hoste, com aquest, que ja la leishmania ja l'he tractat moltes vegades.
Insisteixo, amb el mosquit suposo que deu aportar una funció vital al món, però ara mateix em costa veure-la.
Però també existeix filariosi, clar.
Molt bé. Desparasitar. Què tenim?
Desparasitar.
Com ho podem fer?
Ho podem fer de moltes maneres. Ho podem fer amb pipetes, amb pastilles, ho podem fer amb collars, amb xerop. Hi ha de tot per desparasitar. Xerop normalment sol...
Xerop, perquè no la coneixia.
Se sol donar més quan són cadellets i ho fa només intern. Però hi ha alguns que fan intern i extern el mateix producte, hi ha uns que només te fan intern i tens que combinar intern i extern.
Ara que dius això de cadells, quan hem de fer la primera desparasitació?
Al mes i mig de vida.
Això amb un gos.
I un gat.
I amb un gat. Al mes i mig de vida.
Sí. Normalment se fa... Aquesta primera vegada, lo més suau... Parlo de paràsits interns. Externs encara no, al mes i mig.
Si no li fiquem cap collant
és massa petit. Sempre se comença pels interns, que es comença a les 6 setmanes de vida, mes i mig, i es sol fer amb un xerop.
I a partir d'allí... Ja per sempre,
per
desparasita.
Per tota la vida de l'animal.
Quan és petit, suposo que els productes estan adequats a la edat...
I al pes.
I al pes de l'animal.
I a l'espècie, evidentment.
No, t'ho dic perquè suposo que també t'haurà arribat alguna persona que... És que jo ho comprava per internet, jo mateix, i li administrava... Ull amb aquestes coses que t'han de dir què li va bé al teu animal i sobretot les dosis.
No, i per internet el que es pot comprar són productes naturals, que jo no dic que no funcionin, però a vegades s'ha de complementar amb productes més forts que si s'han de comprar amb una farmàcia veterinària, per dir-ho així.
Val. Per tant, escolta, anador veterinaris que estan al carrer Segrià número 11, que a més estaran encantats
després
que els visitis.
Després vull dir algo que és superimportant,
a veure.
Molt important. No és lo mateix un gos que un gat.
Clar.
No és lo mateix. Podem tindre pipetes
no,
a casa.
No, no s'assemblen.
No penseu que li serveix d'un animal a un altre que el matem.
Ah, això tens tota la raó.
O sigui...
És igual que l'alimentació, però és que la medicina és exactament el mateix.
Vigileu molt perquè no és el mateix,
no
eh?
No serveix.
No serveix,
bueno,
no.
No és que no serveix, és que pot ser
molt
fatal,
greu,
al
molt,
final.
Molt greu, sí.
Per tant, per això no costa res. Amb temps, tranquil·lament, carrer Segrià número 11, anador veterinaris, ells estan encantats de que els
sí.
vagis a visitar.
I si
dius...
us passa de manera ah. accidental, perquè a vegades tenim gossos i gats, i mira, li he ficat la del gos al gat...
A la que no tocava.
Correu al veterinari, sisplau.
Val. O sigui, no, bueno, no cal trucar, o truqueu, però aneu corrents.
Sí, i si no podeu en aquell moment, el primer que heu de fer és banyar l'animal.
Ah.
Si us adoneu al moment, clar. Ui, l'he ficat la que no era. Ràpid, banyeu a l'animal.
A la banyera.
I bueno. Després anar al veterinari.
Molt bé. Doncs 973-266-388 és aquest telèfon de les 24 hores, eh, d'anador en veterinaris. Imma Sabaté, com sempre, un plaer, gràcies.
Merci.
Nuestro hombre ha caído tras las líneas enemigas. ¿Tiene usted idea del terrible daño que causará este incidente al proceso de paz?
Tras la línea enemiga. El sábado por la tarde. En 13.
Cariño, ¿y si en vez de torrijas con tus padres vamos a cambiar los filtros del coche?
¿Cómo? Justo pensaba eso.
Anda ya, en Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan, por eso te recomendamos que traigas tu vehículo antes de viajar en Semana Santa. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
La Linterna en directo desde Toledo. Hoy jueves, desde las Cortes de Castilla-La Mancha, Ángel Espósito enciende la luz de la linterna desde Toledo con motivo de la conmemoración del 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. De 7 a 11 y media, La Linterna desde las Cortes de Castilla-La Mancha.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ara sí, ja que ja ens acostarem a la una de la tarda, ja saps que ho fem parlant de salut i de nutrició amb el nostre nutricionista, amb el Christian Didier, que el trobes a Disanta Nutrició, a la web disantanutricion.es, xarxes socials, busca el Christian també, que li agrada molt fer vídeos i donar consells, i a Lleida estan a l'alcalde Porqueres número 74. Christian Didier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Ricard, buen día.
Oye, mira, hoy vamos a hablar de, bueno, de un tema que te iba a decir que se habla bastante, depende, ¿eh? Depende de en qué círculos te muevas, pero es el tema de la celiaquía, que sí que es verdad que hace 20 años igual no lo conocíamos y existía igualmente, pero parece que en los últimos años notamos que hay un aumento de gente que son celíacos, que no pueden comer gluten, ¿no?
Bueno, es que la celiaquía, uno de los clásicos de la celiaquía o de la enfermedad celíaca o de la intolerancia al gluten o de la patología sensible al gluten, es el diagnóstico. El diagnóstico ha sido un caballo de batalla.
Sí.
Porque diagnosticar a una persona con una intolerancia al gluten o una celiaquía no es fácil, no es cualquier cosa. Hay que hacer una serie de pruebas y algunas salen positivas. Y resulta, o negativas, y resulta que sí que eran positivas. Entonces, no es del todo sencillo. Por eso, muchas personas han pasado durante muchísimo tiempo sin el diagnóstico de la claro. enfermedad, sin el diagnóstico de la intolerancia, porque el diagnóstico no es sencillo, no es fácil, es una de las problemáticas. Afortunadamente, esto ha ido cambiando con los años. El diagnóstico cada vez es más concreto, más vamos más al sitio donde tenemos que ir, ¿no? Para poder saber si la persona está pasando la celiaquía y tal. Entonces, a medida que va pasando el tiempo y las pruebas cada vez son más específicas y más concretas, pues podemos encasillar y determinar que las personas pues tienen sensibilidad al gluten, ¿no? Entonces, entonces por eso como que hay mucho más repunte, pero yo creo que los celíacos pues han estado, las personas con celiaquía han estado siempre, lo que pasa que no estaban diagnosticadas.
Claro.
Mira, ya a nivel personal, porque yo soy celíaco, a mí me diagnosticaron hace casi 20 años, yo fui de los que tardó. Yo creo que en mi caso, yo tenía una celiaquía de niño ni hablarse de eso, ¿no? O sea, yo cuando era niño, hace pues 35 años, pues estaba cada mes en el hospital con dolores de barriga.
Ah, caray, te voy a decir si al final resulta que tenía síntomas o no, porque
sí,
hay
no,
gente
desde,
que no los tiene tanto.
De mucha delgadez, muchas anemias y todo esto de niño, pero eran parásitos, estos que ha comido dulces, estos que
claro.
Que comía hace y venga, y bueno, pues así crecí hasta que tenía 17. Y el médico, pues me hicieron una endoscopia y me dijeron, no, pues este niño es celíaco. Entonces, pues bueno, a partir de ahí...
¡Sorpresa!
¡Sorpresa! Y entonces, bueno, pues ya se me curó todo y se me quitó todo, ¿no?
Ya.
Entonces yo he convivido con la celiaquía toda la vida.
Entonces, ¿no? vamos a explicar, ¿qué pasa para que una persona que se diagnostica celíaca deba dejar inmediatamente el gluten? Porque al final es una cosa que a corto plazo no, pero a largo plazo puede generar complicaciones, ¿verdad?
Claro. Mira, bueno, lo que tenemos que pensar, la celiaquía es una enfermedad, digamos, sistémica, donde se involucran, no es una intolerancia al uso. Una intolerancia, cuando tú eres intolerante a la lactosa, tomas la lactosa y el intestino no la tolera y tienes síntomas intestinales.
Claro.
Porque pues es una intolerancia al uso, ¿no? Entonces, llega la lactosa al intestino, no la tolera y tenemos una diarrea, ¿no? El gluten funciona diferente. En el gluten se activan una serie de señalizaciones que son sistémicas. Entonces, hay señalizaciones hormonales, señalizaciones... Por eso, las personas que tienen celiaquía tienen muchos síntomas en otros sistemas. En la piel, dolores de cabeza... fatiga, tienen otros síntomas porque no es una intolerancia solo que afecta al intestino, afecta a muchos sistemas. Entonces, la persona que no tolera el gluten quiere decir que no tolera una proteína concreta que está en unos alimentos concretos y esa proteína el sistema no la puede tolerar, no la tolera. Y cuando no la tolera y la recibe, pues bueno, a nivel digestivo empieza a producir un daño. Ese daño es más o menos acelerado. Hay daños que son muy extensos y muy acelerado. Yo, por ejemplo, pues tengo muchos síntomas inmediatos o al día siguiente durante una semana. Y hay personas que no notan nada a nivel digestivo, absolutamente nada a nivel digestivo. Pero con que está tomando una sustancia que no la tolera, porque realmente se ha comprobado que no lo tolera, pues puede tener otros síntomas. A nivel sistémico, hay personas que tienen muchos problemas con la piel, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, el que la persona tenga la intolerancia y vaya comiendo sustancias con gluten, pues hace de que tú vayas recibiendo una sustancia la cual no toleras. Entonces, hay muchos estudios de prevalencia y los estudios a largo plazo ven que estas personas... El problema de los pacientes que tienen síntomas inmediatos no son muy problemáticos porque con que tienen síntomas
inmediatos enseguida lo retiran.
Pero los pacientes que no tienen tantos síntomas inmediatos o como que dicen, bueno, por una vez no pasa nada, pues va generando un daño, un proceso inflamatorio a nivel intestinal, pues a largo plazo.
Claro.
Se ha relacionado con el cáncer intestinal, con el cáncer de colon, se ha relacionado con muchas patologías y enfermedades.
De todas maneras, Cristian, la buena noticia es que cuando ya se detecta, el cuerpo poco a poco vuelve a arreglarse.
Bueno, claro, hasta ahora, y al parecer no habrá ningún otro tratamiento por ahora, porque no hace pinta, científicamente hablando, la solución está en la retirada del gluten.
Sí, sí, sí.
Cuando tú no estás en contacto con aquella sustancia que te genera esa intolerancia, pues es como si no pasara absolutamente nada contigo. Bueno, el problema está, que es uno de los problemas también, que podamos tener una dieta exenta de gluten, libre de gluten. La gran mayoría de personas, muchas personas, hacen una dieta exenta de gluten porque hacen mucha restricción de los alimentos que no deberían utilizar. Uh-huh. El problema está es cuando comes fuera, cuando vas a un sitio que está contaminado, cuando en casa hay otras personas que comen, ¿no? Entonces, de repente, yo, por ejemplo, en mi casa, pues decidimos no comprar pan, y en casa no hay pan.
Yeah.
Nosotros en casa no tenemos pan. Bueno, y en el horno nunca cocinamos nada con gluten, nunca. Si se hace pizza, es pizza sin gluten, y es pizza sin gluten para todos. Comemos pasta de maíz para todo el mundo, no utilizamos pasta de la otra. Entonces, porque si no, entonces, pues bueno, entonces hacemos hoy una pizza, pues para la familia, ¿no?, con gluten. Y entonces, bueno, pues hay que asegurar limpiar muy bien el horno, porque cuando vayan a hacer la pizza que me voy a comer yo, pues se contaminará seguro, ¿vale?, si no está muy limpio todo, ¿vale? Bueno, entonces hay que asegurar mucho la limpieza, porque si no, ¿vale? Entonces, de repente, claro. Pues hacemos una pasta. Bueno, pues hay que hervir dos boles de pasta, una sin gluten y otra sin gluten. Bueno, la cuchara he removido aquí y he pasado la cuchara para allá, ya me la he contaminado.
Una pregunta aquí, Cristian. Porque claro, cuando una persona le diagnostican que es celíaco o celíaca y tiene que comer sin gluten, si forma parte de una familia... Claro, lo primero que piensas es, a ver, vamos a facilitar las cosas, vamos a adaptar a toda la familia a esa dieta para no hacer esto, ¿no? De doble cocina, vigila los utensilios y todo. ¿Comer sin gluten es un problema para las personas que no están diagnosticadas?
No, que va, absolutamente. Vale. El gluten no es una sustancia necesaria. Vale. Los alimentos que tienen gluten son perfectamente sustituibles. No los hemos nombrado, pero los alimentos que tienen gluten son trigo, avena, cebada, centeno y el triticale, ¿vale? Sí. Entonces, el más típico comer es el trigo, porque aquí este es el gran problema, pues que es el pan, ¿no? El pan se hace con trigo, y entonces el pan que vamos a tomar, pues tendrá que ser pan sin gluten,
claro,
que no sea de trigo. Bueno, si te compramos un pan, tienes una balda del congelador solo para el pan con gluten. Bueno, tenemos dos tostadoras, tenemos no sé qué. o voy a cortar el pan. Bueno, pues ¿dónde cortamos el pan y cómo se nos va a contaminar la tabla y tal?
Claro.
Bueno, no, pues entonces su pan está en otro congelador. Bueno, pues vale. Pero bueno, yo en casa, por ejemplo, eso era un rollo. Entonces decidimos no comprar pan.
Pero quiero decir que mucho cuidado con eso que dices de la contaminación cruzada, ¿eh? Es decir, una persona que es intolerante al gluten o alérgica, o sea, que no puede comer gluten, le es lo mismo que se haya rozado un alimento con otro que comer directamente un trozo de pan, ¿no? O sea,
sí, claro, las
trozos al organismo le afecta igual.
Le afecta igual. Las trozos de gluten... ya hacen el o sea, ya estás en contacto con esa sustancia a la cual eres el intolerante. Entonces, tu sistema recibe aquella sustancia y empieza a desencadenar pues toda esa defensa, ¿no? Porque tiene una sustancia que le es intolerante, ¿no? Que eso a veces se confunde. Bueno, no es un poquito, ¿no? Y es un poquito solo, ¿no? Le he echado una cucharita bueno, pues ya voy a estar en contacto con aquella sustancia, y esa sustancia pues es la que soy intolerante.
Entonces, el cuerpo reacciona y ya tienes toda la reacción en cadena.
Ya tienes toda la reacción en cadena.
Oye, Cristian, una persona que nos esté escuchando, que hoy vamos a abordar este tema otro día, pero una persona que nos esté escuchando, que le diagnostican que es celíaca o celíaco, tranquilo que nos acaba el mundo, ¿verdad?
Bueno, vamos, claro, yo que te voy a decir que a nivel personal he vivido toda la vida sin gluten. Yo nunca he comido y yo soy de los que lo respeto, que además yo me acostumbré mucho a comer sin pan, porque yo nunca he comido pan, de niño nunca comía, y entonces yo para mí no forma parte de mis alimentos, ¿no?
Pero quiero decir que cuando te lo dicen, se te acaba el mundo, vamos.
Sí, al inicio hay un poco de traspié, ¿no? Porque tú ya tienes unos hábitos, sobre todo cuando lo diagnostican de más adulto,
sí. Pues
tienes unos hábitos y tal, y entonces hay que cambiarlos y tal. Bueno, pues hay un poquito de movimiento, vamos a intentar adaptarlo poco a poco para que no sea nada. Pero no es algo especialmente difícil. Además, ahora que hay todos los productos del mundo sin gluten, madre mía. O sea, puedes encontrar todo de sustitución totalmente. Aquí en Lleida tenemos una panadería que es una maravilla sin gluten. O sea, hacen panes de semillitas, o sea, están riquísimos.
Por cierto, cuidado con el etiquetado de los productos, porque el etiquetado que debe buscar la gente es el oficial, el sin gluten, no para dietas bajas en gluten, para gente intolerante al gluten, no, o sea, la etiqueta es la espiga barrada y debe decir sin gluten claramente.
Exactamente.
O sea, todo lo demás, nada.
Eso ahora realmente está bastante... Lo que no va bien es ir a una panadería. ¿Tenéis pan sin gluten? Sí, pero lo hacemos en el mismo horno.
Claro.
Es de trigo sarraceno, pero bueno, lo hacemos aquí. Claro. Eres muy intolerante, la gente te pregunta.
Sí, claro.
¿Eres muy intolerante o poquito? Entonces es como, a ver, ¿qué te contesto? ¿No?
Claro.
Entonces, ¿por qué? Porque si te están preguntando eso es porque no se ha limpiado, no se ha hecho, no hay un horno especial diferente para él, ¿no?
Claro. Mm. Bueno, ja ho veieu, si us han diagnosticat celiaquia, doncs en tornarem a parlar, evidentment. Buscarem també un dia de... Además, veo que tu ja eres cinturón negro, con lo cual, hablar de recetas, de platos y de historias, supongo que no hay ningún problema, que ya, vamos, que te lo sabes de memoria,
Total.
I com bé deia el Cristian, afortunadament, aviam, per buscar-li la part positiva o la part amable de l'assumpte, cada vegada hi ha més productes al supermercats normals que estan fets sense gluten. N'hi ha una àmplia varietat i després hi ha els que naturalment no en tenen. O sea, frutes, hortalizas, legumbres, eso no lleva gluten, con lo cual d'allò en podem menjar tranquil·lament, sempre i quan no estiguin processats o precuinats, que allò sí que hem de vigilar. Bueno,
mira,
pues nada.
Ahora, perdón, sí. Un segundo solo. Justo ahora estamos trabajando desde con la Asociación de Celíacos de Cataluña para generar como una etiqueta de restaurantes libres de gluten.
Ah, muy bien.
Entonces se van a hacer unas valoraciones para certificar algunos restaurantes, porque muchos dicen que lo hacen sin gluten, pero realmente hay contaminación.
Claro, ese es el problema, que tú no estás en la cocina para ver si está todo separado o no. Bueno.
Muy bien.
Cristian Didier és nutricionista, amb ell parlem de salut i de nutrició, ja veieu que va lligadíssim, avui hem parlat de la celiaquia, aquí en tornarem a parlar, evidentment. Cristian, com sempre, un placer, gràcies.
Ricard, bon dia.
I nosaltres, ja que busquem senyals horaris, ens plantarem a la una de la tarda. Ja saps que la intel·ligència artificial a poc a poc acabarà entrant a tot, a la nostra vida. Estava llegint ara que dins del camp mèdic és un dels camps on ens pot ajudar i molt la intel·ligència artificial i que, per exemple, ja ho farà interpretant ecografies de mama per detectar quan abans millor si hi ha alguna cosa que allí no funciona. Soc el Ricard Álvarez. Ens plantem a la una de la tarda, d'aquí uns minuts. Arriben les escapades de nieve amb el David Velasco avui des d'Andorra.